9 i 34 minuts, la nostra roda de portaveus telemàtica continua avui amb la portaveu dels Comuns Verds, Carme Gasulla. No sabem si al llarg d'aquesta setmana, en algun moment o en dos, a Carme Gasulla li han xiulat les orelles. El dilluns Mònica Gallardo parlava d'una Carme Gasulla que allí sona sovint. El dimecres Luis Miguel García parlava dels Comuns Verds com un partit que pot utilitzar organitzacions mediambientals per vincular-les amb tot aquest assumpte del projecte de l'autòdrom. En fi, que arribem a divendres i tenim a Carme Gasulla. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Què tal? A través de la pantalla també arriben determinades informacions, eh?
Sí. De fet, ens comuniquem des de fa temps durant la pandèmia, durant l'estat d'alarma, per la pantalla. Sí, que arriba tot, efectivament.
Arriba tot també, eh?
Arriba
que,
tot.
Que us han xiulat molt les orelles, o no?
No, i ara. No. Vull dir, no estic escoltant res que no hagi escoltat en el ple o en altres fòrums, no, per res.
En qualsevol cas, i podríem començar precisament per l'assumpte de l'autòdrom, que és una d'aquelles qüestions que ara ve i va des del moment en què es va posar sobre la taula aquest assumpte, quan havia passat el període d'al·legacions, etc. En el cas de Carme Gasulla, la pregunta seria molt retòrica. És evident que els Comuns Verds, el projecte de l'autòdrom, no els agrada. Hi hauria, a partir del que hem escoltat, alguna possibilitat que aquest projecte fos reconduït d'alguna manera, o tot això s'hauria de repensar de bell nou?
Nosaltres, en primer lloc, voldria fer un recordatori, si no et sap greu, amb una persona que avui acomiadarem i que ha estat també una altra de les pèrdues d'aquesta darrera setmana, que és el Palas, el Josep Manel Palacios.
Sí.
Que avui farem el seu comiat, es farà el seu comiat, i voldria tenir un recordatori cap amb ell, com cap al Cano, doncs persones molt vinculades a Sitges, i volia fer només aquesta...
I tant, que sí.
Aquest missatge. Després, el que em deia respecte al projecte de l'autòdrom. A veure, nosaltres el 6 de maig vam presentar, com bé sabeu, una moció, una proposta d'acord, que hauria d'haver estat presentada abans de la declaració de l'estat d'alarma, de fet, abans fins i tot del ple de Sant Pere de Ribes, on es va aprovar definitivament aquesta modificació puntual, però la vam presentar no per iniciativa pròpia, sinó arran de la proposta que ens va fer arribar a tots els grups polítics a l'AMMA, no? l'Associació de Protecció de Medi Ambient del Garraf. I vam fer la veu a la qual es va afegir també doncs, els partits del govern. En el decurs d'aquell ple també es van fer tot un seguit de consideracions per part del govern respecte a la inconveniència de portar a terme el projecte d'aquest macroprojecte de l'autòdrom. Aleshores, nosaltres, evidentment, compartim de ple les consideracions que tenia aquesta proposta d'acord, perquè el que veiem que realment amb l'excusa de revaloritzar l'autòdrom, que és un becil i que s'ha aprovat efectivament aquest macroprojecte eqüestre i d'activitats relacionades amb el motor promogut per aquesta empresa Grand Prix, ens trobem amb un projecte per nosaltres totalment desmesurat per aquest entorn. És a dir, estem parlant de més de 600.000 metres quadrats en l'àmbit d'actuació, 2.000 cavalls estabulats, 23.000 metres quadrats de sostre hoteler, 35.000 metres quadrats de sol per aparcament, on ara hi ha vinyes i natura. Per nosaltres, deixar sense protecció un mitjà natural que fins ara comptava pels seus alts valors paisatgístics i agraris no és acceptable, no? I de fet, per això es mantenia com a sòl normalitzable. Per nosaltres, evidentment, aquest projecte, tal com està plantejant, no té cap sentit, sobretot perquè van en sentit contrari al que és el signe dels temps, no? I menysprea la funció ecològica d'aquesta zona com a corredor biològic. I, per tant, no estem d'acord, i precisament per això intentem col·laborar per revertir aquest projecte i preservar aquesta zona que per nosaltres s'ha convertit en una zona d'especulació.
En un moment em va venir al cap i vaja, i heu estat al costat i esteu al costat d'ell des de fa molts anys, unes paraules de Gaby Serrano, quan es parlava del projecte dels museus de Sitges. I deia, molt sovint, les coses arriben a un determinat punt quan ningú no diu que no en tots els processos. I van passant, i van passant, i van passant, i de tant sis continuats en tots els àmbits de decisió, en surt al final un projecte que pot ser legal, però que a la vegada genera un rebuig, però dins de tot aquest procés ningú ha dit que no. I al llarg d'aquesta setmana hem tingut aquella sensació que, òbviament, no podem fer una comparativa absoluta, perquè en el cas dels museus, diguem, la decisió era de Sitges i, per tant, Sitges podia revertir una qüestió, però sí, des del punt de vista administratiu, aquella sensació de, des d'un punt de vista formal, des d'un punt de vista legal, les coses s'han tramitat, però, en canvi, tornem a estar en aquella mateixa qüestió de si en algun procés d'aquesta tramitació hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé per afavorir un projecte que des d'un punt de vista de l'impacte públic no està sent, o tenim aquesta sensació, que no està sent del tot ben rebut, perquè fins i tot les formacions que li poden donar suport entenen que potser valdria la pena minimitzar el seu impacte o reconduir-lo d'alguna manera. El projecte de l'autòdrom és legal.
Bé, jo, evidentment, no s'aproven coses que no siguin legals.
Està clar, no?
Un debat que...
És retòric, aquest.
Sí, un debat que no... Però una cosa és un projecte legal, l'altra un projecte inconvenient. De tota manera, nosaltres sí que hem vist certes irregularitats, per exemple, l'aprovació provisionals abans d'anar a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès. També pensem que, i de fet ho vam presentar així amb el treball que vam fer, la proposta d'acord que va entrar en el Parlament demanant l'aturada d'aquest projecte, també un element molt important, no? Aquesta modificació puntual que entra a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès es fa en ple estat d'alarma, és a dir, es va utilitzar el decret d'alarma d'una manera per nosaltres perversa, no? Perquè es va fer una aprovació de forma telemàtica, convocada amb urgència i amb una declaració prèvia d'interès general per part del conseller Damià Calvet. Per tant, sí que veiem certes irregularitats en el procediment d'aprovació. Respecte al projecte que compleix tots els paràmetres legalment admissible, el que ha dit abans Vicenç, tot es pot encabir dins de la legalitat, però no tot és acceptable. De fet, sobre legalitats, alguns haurien de una mica de mirar cap a una altra banda, perquè vull recordar-te, Vicenç, que aquí s'han aprovat projectes que al final han esdevingut il·legals.
Ara hi anirem, ara hi anirem. Però us ho pregunto...
Però
us ho pregunto perquè què fas quan tens un projecte que és legal, però com diu la portaveu i com diu la regidora, és inconvenient.
És inconvenient pel que he dit abans, és a dir, perquè no hi ha hagut cap consens amb el veïnat afectat. Recordem que és veïnat també de Sitges, el veïnat que està en aquesta zona d'afectació, que és la zona del Terramar. No hi ha hagut cap mena de consens amb les entitats ecològiques. També vam explicar, no, que en el decurs del ple de Sant Pere de Ribes, on es va fer l'aprovació provisional, després l'aprovació definitiva, es van llegir més de 40 pàgines d'al·legacions. No totes estan acceptades. I sobretot és un projecte que està fet amb un interès molt clar, que és un interès econòmic, no? Especialment pel que he dit anteriorment, no? Per regularitzar aquest espai que al final es faci el que es faci, tindrà una revalorització urbanística des del punt de vista econòmic molt important.
Però us ho pregunto així per si d'alguna manera es pot lligar algunes intervencions quan el debat es va traslladar al ple de Sitges i alguns grups polítics manifestaven que potser aquesta postura, sí, suposa vendre una realitat que no serà, perquè el projecte ha avançat en tota la seva tramitació, com dèiem fa un moment, és un projecte que des del punt de vista legal és difícil de trobar-li fissures tal i com està ara, i per tant potser es ven a la ciutadania una realitat o una actuació que no es podrà dur a terme en el sentit de no poder-lo revertir. És cert això?
Nosaltres pensem que, el que deies abans, en relació amb la pregunta que també m'ha formulat abans, no? Nosaltres sí que creiem que aquí l'Ajuntament de Sitges en l'anterior legislatura va badar. El govern de Sitges va vedar, i molt concretament el departament el regidor de territori d'aleshores, no? Perquè no va presentar ni una sola al·legació al projecte, tot i haver una afectació important en el pla general de Sitges, tot i haver una afectació important en la mobilitat de Sitges, que és una mobilitat general prou important. I aquí sí que hi ha un element que s'ha de posar damunt de la taula, és a dir, no es van fer els deures quan tocava, i en aquests moments aquestes consideracions prèvies, que tampoc es van aprovar en el ple que presentava l'actual govern, doncs no tenen cap efectivament cap recorregut legal, i de fet el discurs que tots van coincidir amb això, sí, és que aquestes consideracions efectivament arriben tard. Per tant, aquest projecte podia haver tingut aquestes al·legacions per part del govern de l'Ajuntament de Sitges de l'anterior legislatura, i en canvi doncs va perdre, no sabem si de manera intencionada, va perdre aquesta oportunitat de revertir un projecte que té efectivament unes conseqüències molt i molt importants sobre Sitges.
Mm-hmm. Anem per l'altre assumpte que d'alguna forma la regidora encaixava, després en tenim molts altres que han format part i que formaran part d'aquestes converses, però ahir vau tenir reunió de la Comissió Informativa d'Investigació, com es vulgui dir, sobre el pàrquing de Pinsbens. Mm-hmm. I com va anar?
Doncs bé, jo la veritat és que t'haig de dir, Vicenç, que portem dues sessions, dues sessions que han estat molt profitoses. No és una comissió fàcil per ningú. No és una comissió que tingui una tradició, diguéssim, i uns recursos previs per poder fer-nos servir. Per tant, ens estem, diguéssim, reinventant constantment, no? Perquè els recursos són limitats i estem, a més, en una situació particular, no? Perquè no és una comissió, les comissions d'investigació en els ajuntaments no existeixen, eh? Per tant, el que hem fet és, d'alguna manera, crear aquest espai de treball, i haig de dir que personalment estic molt satisfeta del treball que està fent la comissió, un treball molt intens. També vull donar les gràcies a tots els grups municipals que estan participant, que estan aportant les diferents reflexions, i evidentment a les persones que hi han comparegut en el si de la comissió i les que compareixeran. No serà una comissió, diguéssim, de curta durada, ja veiem que durarà uns quants mesos, però ja tenim un pla de treball, tenim un full de ruta, tindrem unes conclusions i un pla d'accions, si s'escau, que portarem en el ple, i crec que el full de ruta està ben traçat, està consensuat, i la veritat és que malgrat que en algun moment doncs, algú va manifestar que això era una mica més que un postureig, doncs crec que s'està fent amb rigor la feina que ens pertoca i amb molta responsabilitat.
Fins, òbviament, fins on es pugui dir, teniu la sensació que la comissió està ratificant d'alguna manera totes aquelles sensacions que generava un projecte que al final ha estat declarat nul?
Bé, nosaltres vam presentar una proposta d'acord per crear aquesta comissió amb una finalitat, i és el que, diguéssim, guia l'esperit de la comissió, no? Aquesta finalitat és molt clara, és a dir, estudiar, diguéssim, valorar tot el que ha passat en el decurs de tot aquest projecte que ha estat declarat nul, incorporar doncs, tota aquesta informació, tot l'expedient, tota la documentació, tota la part, diguéssim, testifical, per extreure unes conclusions que puguin aportar llum, però sobretot puguin aportar un element de transparència, de millora de tots els circuits de l'Ajuntament de Sitges que hagin pogut en algun moment determinat tallar-se o no connectar-se adequadament. Amb l'esperit, insisteixo, de treballar per una eina que és, crec que molt interessant, que és la transparència i la millora dels processos administratius. No és la primera vegada que ens trobem en un procés administratiu que per algun motiu, volgut o no, en això no hi entraré, doncs està desactivat en una part del procés i no funciona. Per tant, té una sobretot té un esperit que això ho hem deixat molt clar en la presentació de la comissió i en el, diguéssim, el que és el projecte de treball, el pla de treball, que és una comissió que vol precisament ajudar a la institució a preservar un element que és fonamental, que és la seva honorabilitat i la seva millora en els processos administratius.
En el futur, al pàrquing de Pinsbens, no hi ha d'haver ni un cotxe?
Bé, el que diu, ja parlo, no parlo com a presidenta d'aquesta comissió, parlo com a portaveu del grup municipal Comuns Verds, el que diu la declaració de nul·litat és molt clar, és a dir, ho diu en les seves conclusions, s'ha de retornar a la situació anterior a aquest espai. I nosaltres creiem que no ha d'haver cotxes, no ha d'haver cotxes. Una altra cosa és la modificació puntual que està prevista del pla general, i que és la que s'haurà de fer, és evident, perquè és una peça que diguéssim, ha desembocat en tota aquesta... en tota aquesta problemàtica, una peça que està sotmesa amb un pla que, diguéssim, urbanístic que no és el municipal, és un pla supramunicipal. Però nosaltres creiem que efectivament no ha d'haver cotxes. De fet, no hi hauria d'haver cotxes des de la creació de nulitat.
Mm-hmm. Tot i que segurament, jo no sé si ara si els veïns pensaran, no? I va tu a l'olla, on fico el cotxe jo ara? Mm-hmm.
Bé, és que tot això és un pes que es mossega la cua, no? Ara, diguéssim que generarà un altre problema perquè és així, tenim un problema de mobilitat generada molt important en aquesta zona. Ja no parlo del que se'ns ve a sobre, el camp de Rupi amb el seu aparcament, i no està resolt, creiem que no està resolt, però això no és pas culpa d'aquest aparcament. Diguéssim que no hi ha un model de mobilitat clara i ens trobarem efectivament amb un problema. És cert, però ja ho hem dit en diferents ocasions, no? Que el tema de la mobilitat, el fet que hi hagi tantes instal·lacions educatives, tantes instal·lacions esportives, doncs en aquests moments està generant efectivament un problema de mobilitat i creiem que anirà, si no es planteja d'una altra manera, anirà més.
Mm. No esteu al govern, però d'alguna forma veu pactar amb el govern. Jo no sé si això de la draga està com una càrrega de profunditat aquí ficada, i si en algun moment la Carme Gasulla hauria de trucar a l'alcaldessa i dir: Aurora, però què és això?
Bé, nosaltres, a veure, és que és un tema complet, no? Sobretot perquè creiem que l'estat d'alarma també ha generat una... A veure, és evident, no? Un difícil tràngol emocional, social i econòmic d'escala que encara no coneixem, no? I realment hem de partir de que tenim un fet molt, molt singular i diferent amb altres crisis, no? Que hi ha una aturada de l'economia que s'ha produït de forma total a nivell mundial i realment hem de buscar tots els esforços i tota la intel·ligència col·lectiva per reiniciar-la, això és evident. El que passa que a nosaltres, estiguem o no estiguem d'acord amb la draga, que no estem d'acord, és obvi, nosaltres el que més ens preocupa és que s'han pres decisions sense haver passat pel consens i pel consell, diguéssim, que podria haver també debatut aquesta possibilitat de portar la draga. No?
Com que ho veu manifestar en el ple, de quina forma veu saber que vindria la draga la setmana que ve?
A través dels mitjans de comunicació, la qual cosa...
Va tu a l'olla.
És a dir, vosaltres vau ser els missatgers. Vau ser els missatgers. I de tota manera sí que m'agradaria fer una reflexió, si em permets, Vicenç.
Sí.
És un problema que cada any... escoltem el mateix, no? És una situació d'excepcionalitat. Cada any és una situació d'excepcionalitat, no tenim cap dubte. I pensem que ens hem de posar a treballar urgentment, no només per resoldre el tema de la draga, sinó també per resoldre tot el que són els espais naturals vinculats a l'activitat turística de la mà del sector. És que això és fonamental. És a dir, hem d'acompanyar el sector i hem de reorientar aquest model econòmic, evidentment, sense partir de zero. És a dir, des de fa temps s'està fent una feina important en aquest canvi de model, en major o menor mesura, i en alguns territoris s'ha avançat amb aquesta valorització d'un model turístic, diguéssim, adaptat als nous temps. Però és un problema que, i la gent del sector, això segur que ho reconeix, cada any tenim el mateix problema amb la sorra perquè no està resolt, no s'han fet els deures previs. Arribem al mes de maig i estem una altra vegada sense sorra. I, per tant, aquí el que toca és fer una feina al llarg de tot l'any.
Esclar, també és, no sé si dir paradoxal o no, forma part de la condició humana, Quan una cosa fa de mal dir, costa dir-la. Quan una cosa fa de bon dir, es diu abans d'ahir. I segurament, com que la draga fa de mal dir, i tenim aquella sensació que tots els grups polítics, d'una forma o altra, han acceptat un petit gripau amb aquest assumpte de la draga, però sí que és cert que ens quedàvem amb, per exemple, aquell espigó inflable submergit a la platja de Sant Sebastià i aquell projecte que és allà, per exemple, amb la incertesa que tenen, que continuen tenint els concessionaris de les platges, l'any que ve s'havia d'obrir o no el concurs de les concessions, les platges que van minvant de sorra, la pressió de la Generalitat per l'ocupació de la sorra, el Ministeri i les seves pròpies, diguem-ne, estratègies a l'entorn de la costa, perquè hi ha una part, òbviament, que és de l'interès públic, i la urgència de qualsevol crisi que porta Sitges al mateix debat de sempre. Davant d'una crisi, de moment, i fins que ningú no digui el contrari, l'única cosa que ens salva és el turisme.
No, no podem, en absolut, i no ho farem mai, no abordar un dels problemes més importants en l'àmbit econòmic. Estem parlant del 12% del nostre PIB, que és el turisme. És a dir, és vital i urgent posar-nos-hi i començar a abordar, efectivament, doncs aquesta realitat que tenim hores d'ara. És un element vital i, en bona part, un catalitzador d'aquest, diguéssim, redimensionament econòmic del territori.
Però aquest és un debat etern, no?
Sí, però en aquests moments precisament és molt, molt urgent enfocar bé tota aquesta transformació. Tenim, insisteixo, tenim la bona notícia de que s'està fent feina i que realment podem treballar administració i sector de manera plegada, no? Afegint, a més, aquest, diguéssim, aquesta nova vida que tenim ara, no? I per això nosaltres diem nova vida, nou turisme, no? És a dir, basat precisament en les persones, no? En la reparació, la recàrrega, diguéssim, vital, humana del visitant, no? Que hem de garantir precisament que aquest tipus de turisme ajudi a la tranquil·litat i hem d'intentar precisament buscar aquesta funció d'atenció, de cura de la gent, no? I d'aquí insisteixo, no? Que els treballadors del sector, del territori, els consumidors, els productors i també les administracions han de fer una feina molt, molt important i molt consensuada, però mai d'enfrontament, tot el contrari, buscant els consensos. Per això aquesta decisió de portar la draga a Sitges ens va sobtar sobretot perquè no va estar consensuada més que amb una part del sector i creiem que era important que es parlés, si més no, s'informés en el si del Consell de Medi Ambient, que hauria estat molt, molt interessant.
Suposo que ja heu tingut, com a mínim, accés, us heu pogut llegir els diferents manifestos, posicionaments del sector per la recuperació, a partir també d'aquest debat obert amb la creació d'aquesta comissió per la recuperació socioeconòmica del Covid, però aquelles manifestacions ve primer el 14 d'abril amb un manifest del Gremi d'Hostaleria i després la setmana passada amb un altre manifest que estava signat pel Gremi i altres entitats amb algunes reivindicacions molt, molt potents de cara al paper de la institució, de l'Ajuntament a l'hora de protegir el sector i també una que no apareixia en aquells documents però sí que d'alguna forma o boca orella l'ha fet arribar, que és la possibilitat que el Passeig de la Ribera es convertís en una gran terrassa, com a mínim aquest any, per poder d'alguna forma compensar les pèrdues del sector. Quina opinió us mereix aquesta proposta i quina opinió genèrica us mereixen el posicionament del sector amb les seves reivindicacions?
Bé, doncs el mateix que he dit abans, no? Són molt legítimes aquestes reivindicacions. Creiem que precisament durant aquest estat d'alarma la feina que estan fent els consells municipals, els grups polítics, tots els de l'oposició, és prou important, és a dir, no, estem aportant tots, tots estem aportant, des del minut 1. Vull recordar que nosaltres ja vam presentar també tot un seguit de propostes per donar, estendre la mà al govern per donar un cop de mà, mai millor dit, en una situació que és molt, molt complicada. Creiem que ells, insisteixo, el sector pot dir la seva, però aquí és important en el sí d'un foro que sigui molt més ampli, que és una mica l'esperit, la filosofia del Pla de Recuperació Social i Econòmica, que estava consensuat a tots els grups i que no entenem, no? Una vegada s'ha iniciat aquest procés, que no ha estat menor en quant a esforç i en quant a feina prèvia, doncs es despengi aquest manifest que pensem que en el fons és tornar a repetir el que s'està valorant, no? Pensem que realment es tracta d'obrir al màxim, no? La participació i la presa de decisions de tots els sectors, no només del turístic, sinó també doncs, del sector, diguéssim, del comerç, el sector vinculat amb l'ensenyament, el sector vinculat amb el medi ambient, és a dir, creiem que s'ha de fer un debat molt més ampli, molt més plural. En relació doncs, a aquest manifest, bé, nosaltres no tenim, insisteixo, no tenim cap més valoració que creiem que el fòrum no és aquest, és a dir, pensem que poden dir la seva, efectivament, i del que es tracta és de valorar aquestes mesures en un àmbit que hi hagi més participació. I després també voldria doncs, deixar molt clar, no?, que hi ha certes propostes que a nosaltres ens semblen inviables, senzillament, i no parlo només del manifest. Nosaltres ens encantaria que l'Ajuntament pogués prestar diners. Ens agradaria moltíssim. De fet, que l'Ajuntament pugui donar crèdits, microcrèdits a les pimes per donar, efectivament, no?, un suport econòmic seria fantàstic. Però és que no és viable, no és possible. Cap ajuntament pot donar diners ni tampoc fer de balistes, com si ho pot fer l'Estat i la Generalitat. Barcelona no ho ha pogut fer. Ens agradaria moltíssim, insisteixo, que això fos possible, però no és possible. Per tant, pensem que hem de ser molt responsables amb les propostes que es fan. Resultarà que Sitges pot fer coses que cap ajuntament de l'Estat ha estat possible de canalitzar, doncs no, no és viable. I insisteixo, nosaltres hem intentat fer-ho amb altres ajuntaments i ha estat totalment inviable.
Implícitament, i perquè els oients ens puguin entendre, esteu donant resposta a aquella moció de Junts per Sitges sobre la possibilitat que l'Ajuntament destini 10 milions d'euros del seu romanent a facilitar crèdits sense interès, autònoms, petites empreses. Enteneu que això no ho pot fer l'Ajuntament?
Ho entenem i estem convençuts que no.
Encara que es pugui fer valer, com en el seu moment va fer valer Junts per Sitges, que el Banc d'Espanya ho avala?
El Banc d'Espanya pot avalar moltes coses i Junts per Sitges també pot parlar de que això és viable, però la tradició que hi ha al darrere de certes decisions dels que eren els seus antecessors en la legislatura passada respecte a projectes que es podien fer i que després no es van poder dur a terme, doncs és considerable. No voldria recordar el projecte de la llotja de pescadors, perquè també es podia fer i resulta que al final la legalitat doncs, va donar la raó a qui ens van posicionar doncs, efectivament amb aquesta qüestió, era inviable. És a dir, hores d'ara cap ajuntament pot exercir de creditor i per això nosaltres pensem que és important que es demani aquesta informació no al Banc d'Espanya, no. S'han de demanar a les internacionals i s'ha de demanar doncs, aquesta argumentació, insisteixo, en una mesura que nosaltres estaríem encantats de que fos viable, perquè estaria molt bé, però no és el cas, i fins i tot perquè pogués arribar no només a pimes, que evidentment era l'objectiu d'aquesta moció, sinó també a persones i particulars. No?
O sigui que l'única manera continua sent apretar l'Estat perquè derogui l'Arsal i perquè permeti, diguem-ho d'alguna manera, així fàcil, vulnerar el sostre de despesa i poder accedir al romanent?
És una de les vies. És a dir, nosaltres estem treballant, ja ho hem dit, de fet, pensem que hi haurà notícies ben aviat de que aquest sostre de despesa caurà. I estem treballant per això en les representacions que nosaltres tenim tant a l'Estat espanyol com a altres ajuntaments. Fa dos dies el senyor Pissarero va fer seu la declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies dient que efectivament que ja és hora de deixar d'escanyar els ajuntaments i que ara toca precisament aixecar una llei, les dues lleis, l'estabilitat pressupostària i la famosa llei Montoro, no?, l'Arsal. És hora de deixar d'escanyar els ajuntaments perquè toca efectivament que els ajuntaments posin els seus recursos a disposició de la ciutadania, entre altres coses perquè és l'administració més propera. I estem treballant per això, però no només en la derogació d'aquestes parts de l'Arsal, perquè el que serà és molt més fàcil derogar parts de l'Arsal en aquests moments, en el temps, que no la derogació absoluta, total, que és evident la nostra aposta, però creiem que pot ser més dilatada en el temps, sinó també tots aquests recursos que vinguin de la Unió Europea, que són prou importants. I hem de tirar per aquí, és a dir, hem de tirar per aquestes vies que sí, legalment, són viables.
Us ho pregunto perquè torno a una qüestió anterior, quan parlàvem del sector turístic i de les seves reivindicacions. Una és, bé, clar, tot això està molt bé, potser es derogarà l'Arsal, etcètera, etcètera, però ERTOs que encara no s'han pagat, famílies, negocis, autònoms que no tenen res a caixa i que evidentment necessiten els ajuts ja i que veuen com l'administració pot tenir molt bona intenció i òbviament la té, però que a l'hora de respondre d'una forma ràpida i eficaç això costa molt i el sector també deia bé, esclar, està molt bé aquest assumpte de la taula de recuperació, però plantejar unes conclusions al mes d'octubre és a saber com estaran ja molts negocis i en canvi en el nostre dia a dia, qui ens ajuda en el nostre dia a dia d'una forma ràpida i eficaç?
totalment d'acord amb el que estàs dient. També vull recordar que la taula de, el que proposava el projecte de recuperació, el pla de recuperació social i econòmica, no era un treball amb finalització al mes d'octubre, sinó que era en paral·lel a les accions que es puguin anar prenent no només en l'àmbit municipal, sinó també en l'àmbit estatal i europeu. És a dir, no és incompatible. Es parlava de l'octubre, no és que arribin a l'octubre els ajuts, sinó que la idea és que anar incrementant el treball d'aquesta taula, d'aquestes taules de diferents sectors de la vila per anar implementant tots aquests ajuts que ja comencen a materialitzar-se. És cert, i no direm que no podem negar-ho, que efectivament hi ha famílies que tenen aquesta dificultat econòmica, però també vull recordar que aquest govern ha estat, és a dir, una mica el que deia no fa gaire el Pablo Echenique, estamos mal, però aquí estamos, no? És a dir, realment el que ha passat és molt greu, la resposta de l'administració hauria pogut estar molt més ràpida, efectivament, però els ajuts arribaran perquè han d'arribar i perquè estan aprovats. I per això insisteixo, comparteixo totalment el que estàs dient, però els recursos els hem d'agafar de tot arreu de la manera més ràpida possible i jo estic convençuda que de fet, el mateix Ajuntament ha obert el programa d'ajuts als autònoms des de fa, si no recordo malament, un parell de dies.
Com creieu que el govern municipal ha gestionat la crisi? I aquí ens ficaríem també en aquest, no sé si dir, debat bastant recurrent o que s'està allargant bastant en el temps sobre la col·laboració entre govern i oposició a l'hora de gestionar-la, de compartir informació, de compartir iniciatives, d'admetre-les o no. Com ho veieu?
Hi ha hagut diferents fases, diria jo. Jo crec que ningú està preparat, això segur que qualsevol portaveu que hagi passat per aquí, ningú està preparat per una crisi d'aquestes dimensions. Cap govern està preparat per això. Però només la ignorància ens pot fer creure que d'aquesta crisi ens sortirem els uns contra els altres. És a dir, si no som capaços, no, de superar aquesta vegada aquesta discrepància, el que farem és fer més gran la crisi. I llavors és impossible no poder treballar plegats. I potser el govern, al començament, no va entendre que l'oposició volia i podia donar un cop de mà i no va entendre aquest missatge fins que, efectivament, van posar tota la nostra disponibilitat, totes les eines que teníem al nostre abast per donar aquesta resposta que pensaven que havia de ser consensuada. Com ha fet les coses? Doncs les ha fet com ha pogut, probablement. Hi ha hagut accions més discutibles, altres que no. Nosaltres fa uns minuts et comentava, no?, que s'han pres decisions al marge de tots els grups de treball que estan funcionant i que podria parlar, per exemple, del decret de Terrasses, no? Un decret de Terrasses anunciat ara fa uns dies, en plena fase 1, que s'estava debatent en el si de la Comissió d'Ordenances Fiscals i que ni tan sols va estar informat. Un decret de Terrasses que, insisteixo, compartim plenament i, de fet, un d'aquests de Terrasses que ja està desfasat, perquè ja hem passat amb una fase nova, la fase 2, i per tant s'hauria de, diguéssim, de refer, perquè en aquests moments les Terrasses estan treballant amb un decret de la fase 1 i haurien d'estar amb la fase 2. Però hi ha certes decisions unilaterals que no han entès. Però, insisteixo, no és una crisi fàcil de gestionar i creiem que aquí l'oposició ha estat molt generosa i ha portat moltes accions i moltes eines que l'Ajuntament ha començat en algun moment a entendre que podien ser positives. Però, insisteixo, si hem de sortir d'aquesta crisi plegats, no enfrontats, sinó plegats. Estem apel·lant a la solidaritat, però des de l'enfrontament. Llavors, això és molt complicat, no? Necessitem l'esforç de tothom i no podem negar mai la mà estesa. Hem de demanar precisament això, que ens ajudem entre tots. Aquest és el missatge.
I en els minuts finals, fa un any estàvem en plenes converses per constituir govern. Ha passat un any, veieu el PSC dins del govern?
Sí, el veiem dins del govern.
Carai, això ha estat un sí segur,
Sí. Estic convençudíssims que entrarà al govern. Estem convençudíssims.
I esteu tan convençuda com que passaran altres coses per l'entrada, com a conseqüència de l'entrada del PSC al govern?
no acabo d'entendre la teva pregunta, però
veure,
que passaran
potser,
altres
potser estat, coses. Potser he estat massa críptic. Si potser passarà alguna cosa amb alguns dels socis actuals del govern per l'entrada del PSC?
Ah, això ho hauries de preguntar amb els socis de govern.
No, ja ho sé, però que, vist aquest sí tan categòric, dic, mira, deixa'm estirar una mica del fil, a veure, sí. Com, a veure si, sí, sí, si té la sensació que passarà alguna cosa o no més enllà.
Bé, doncs nosaltres estem convençuts que entrarà el PSC al govern i gestionarà tota l'àrea de medi ambient, i estem convençudíssims, el govern així ho vol, sembla ser, i la resta...
Us va bé que el PSC gestioni medi ambient?
El que hem de demanar no és si li va bé als Comuns Verds que el PSC gestioni medi ambient, si li va bé al poble que el PSC gestioni medi ambient. Hi ha dades, diguéssim, com a mínim preocupants, no? És a dir, serà el grup polític que gestionarà tota l'àrea de medi ambient després d'oposar-se precisament a la proposta d'acord de l'autòdrom, no? Del projecte de l'autòdrom. Ja veurem, és a dir, nosaltres evidentment tenim molt clar que la nostra manera de fer és una altra, però li desitgem molta sort tant al PSC com al govern la gestió d'aquest àmbit, i evidentment per nosaltres és algun dels signes que hem vist en els darrers mesos són preocupants.
10 minuts, i com que en aquest sentit les converses virtuals ho permeten, vaja, en aquesta pantalla de Carme Gasulla, us agrada l'òpera?
Molt, ja veig que t'has fixat, eh?
Home, aquest cartell de la Bohème fa plens municipals que el veig, i dic que aquí hi ha d'haver alguna cosa aquí, i especialment l'òpera italiana, o la Bohème.
Aquesta especialment.
Aquesta especialment.
Doncs
amb aquest magnífic cartell de la Bohème tanquem la conversa i esperem, com amb els altres portaveus, poder tenir Carme Gasulla físicament a l'estudi en algun moment o altre d'aquesta desescalada. Carme Gasulla, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu, Vicent.
Fins la propera. Adéu-siau.
Vinga, adéu.